Doncs ja ens acompanya a l'estudi de RAC1 Mònica Planes. Mònica, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Avui, Mònica Planes, entrarem a fons del que és aquest documental de la història de Pornhub, que ara tot seguit ens explicaràs què és, perquè hi ha molta gent que no sap exactament què és.
Bueno, serà gent que...
Bueno, aquest matí, a la redacció del programa, hi havia gent o que es fa la despistada... o que no sabia exactament, no sabia de què es tractava.
És com si me diu que no sap què...
No ho vaig descobrir aquest documental, eh?
Ah, bueno, doncs mira, ja sou dos. Ja us tenim en contacte a les dues. En canvi, el que era la línia més jove del programa...
Ho sabíem bé.
Al contrari, ja se sabien fins i tot... parlo del sector femení, eh? Se sabien fins i tot les diferents categories... de... Però que riu.
És que m'he agafat tot.
Eh? Què diu?
Bueno, doncs això, que hi havia un sector, el sector femení més jove, se sabia les categories i tot com anava. Però de què riu?
Que tinc tot, bueno, l'aire condicionat.
Riu de nerviós.
Los filtros no están... Hay polen.
Endavant.
A veure, d'entrada es veu que pots identificar...
La primera pregunta és per què l'has triat.
Perquè m'ha semblat que el tema que denuncia el documental sobre Pornhub m'ha sorprès. Molt, diguem.
No, però per això t'ho pregunto.
Perquè és un contenidor de pornografia i els criteris dels vídeos que accepten és més que dubtós. I a partir d'aquí, aquí entrarem. De fet, és un documental que acaba anant cap a moltes bandes sobre els drets dels treballadors sexuals, els sistemes de pagament d'aquesta pornografia, etc, etc, però avui, pel programa, m'he centrat en aquesta part del criteri que fan servir per els vídeos que accepten en aquest contenidor pornogràfic.
Però escolta'm, per on s'agafa aquest canal ara? Que és el Canal Plus una altra vegada?
No, és internet, és una pàgina web. Vostè posa... posa Pornhub. Mare, no. Vostè què és, de revistes?
És que no ho sé.
El meu fill...
Ell encara repassa els vídeos de Molino.
Que no
de la puça
bé.
I tot allò. Sí, per això li dic. O, com a molt, quan va arribar l'interviu.
Però són pel·lícules verdes, tot.
Mm-hmm. No cal ni que sigui una pel·lícula, ja, sap? No, sí. No cal l'argument.
Són fragments. Sí.
Però aquelles de pajar existeix...
Diguéssim que és com les millors jugades.
I com d'aquell estil de...
Bueno, va, que ja el coneix, però... Va, que de veritat...
Les mans està fent aquí de bell verd, preguntant amb aquest tos.
Les mans sobre la taula, per parlar d'aquest tema.
Exacte.
Me siento estranya, n'hi ha d'aquest estil?
No hi ha ni títol, aquí va per temes, sap?
Però com no cal. Me siento estranya que són dues noies.
Bueno, va, és que no sempre estem al mateix. És que sempre, de veritat...
També n'hi ha, també n'hi ha.
Mujer con mujer, sí, com la cançó, mujer contra
vostè
mujer.
Vostè posa que vol dues noies i llavors no, li surten...
Només ho dic com a curiositat
periodística. Sí, vale, vinga, va, que no, sempre no, estem al mateix. Va, anem al tema en qüestió.
Es veu que Pornhub té una música identificativa.
Jo, perdona, però...
No reconeixeu... O sigui, bueno, jo, no us sona que hi hagi cap música.
Bueno, però no, tampoc és qui entri cada dia, eh? Però
si la poses,
algun
la
dia qui ha entrat, jo música
entres?
No és...
I entres?
Bueno, bomba! Però sí.
Exclusiva. Es veu que si la poses, exclusiva, la música, els que somriuen o reaccionen a aquesta música és la manera d'identificar si fan servir aquesta... A veure si la,
a
veure si la reconeixes.
A veure.
A veure si la reconeixes.
És el film musical de casa.
Atenció, perquè l'Àlex sí que l'ha reconegut, el nostre muntador musical, que sí, que és el principi. Jo no l'he sentit mai, aquesta música. Mai. Quan, on va, això?
No ho sé, jo no en soc usuària. No, no. Però...
Jo, perdona, però... No he sentit mai, això. Bueno, si tu dius que no, va a l'entrada, no.
Però què passa, que posa l'ordenador en mute? Sin volumen?
És que no el tinc perquè
sense... Això és lo que
sense
jo,
so. Potser el poses sense...
Perdoni, quan... No, perdona.
Perquè no et senti.
Quan obres el... No, perdona. Quan obres el document,
sí,
aquesta música no apareix mai enlloc.
Jo la deixo perquè té l'ordenador en mute.
Quan et connectes a la pàgina...
No, perdó. La pàgina?
Jo crec que el tens en silenci.
No, de veritat que no. La pàgina, quan obres, no emet cap sol, la pàgina. Bueno, no ho sé. Bueno, és igual. Tampoc, és que tampoc, mira,
no puc opinar,
puc passar mesos que no hi vaig. M'ho han canviat, no ho sé. Hi ha èpoques que...
No, si això és així de sempre.
Mira, per distreure.
Però l'Àlex diu que sí, eh?
Sí, l'Àlex diu que sí. Bueno, perquè ja t'ho dic que la... La gent jove és la que està més al dia de tot això. Ja ho he comprovat jo aquest matí a la redacció.
Sí, va molt.
I els d'altres edats, doncs, sí, ja estan per... bueno, per altre tipus.
Doncs, per exemple, en uns...
Per disfressar-se d'infermera.
En un dinar familiar, tu poses aquesta música.
En un dinar familiar?
Poses aquesta música. No, algú pot posar aquesta música. I llavors,
i si la gent
en funció de la reacció dels que estan a la taula, s'acaba sabent...
Si la poses amb els meus dinars familiars, t'asseguro que allà ningú, per començar jo, ningú sap de què va la pel·lícula. Ningú.
Perfecte. Doncs escolta'm, entrem en
sí,
el
va,
tema.
Bueno, para, ja, para ja la sintonia aquesta, que no sí. va enlloc, ni sabem... Jo no l'he sentit mai. Bueno, adelante.
Hem dit que Pornhub és un contenidor pornogràfic, val? La gent pot penjar-hi els seus vídeos i rep els beneficis segons el consum. Hi ha la possibilitat de ser un usuari registrat...
Bueno, però a veure, és que ara ho estàs enfocant en el que seria l'àmbit...
O sigui, dels que pengen imatges.
Dels productors, del que produeix.
De nivell professional o amateur, perquè aquí hi ha la vessant...
De tot, no?
De tot.
Productores internacionals i després hi ha els amateurs...
Els aficionats.
Els aficionats, que aquests són els més perillosos. Més perillosos perquè pots veure culs en fruncle.
El meu fill lo fa, eh? I jo lo gravo.
I pots veure coses que...
D'aquest? No, mira, et diré que no seria lo pitjor que pots veure
clar,
a Pornhub.
No, ja et dic. No, jo no hi vaig mai, perquè no...
No.
Si t'hi poses, amb gent professional, sí, que ho toqui, que ho saps... Bueno, endavant.
Que ho toqui bé.
No, vull dir...
Però on vols anar?
El vessant amateur és molt sòrdid.
Avui ens costarà avançar, eh?
Sí.
No,
però...
Avui ja veig que això no arrenca.
No, sí que arrenca, sí. Adelante, ja pots arrencar ja.
Doncs això, que com que no cal estar registrat com a usuari... La gent no hi posa vídeos que no tenen cap tipus de control. I aquí és on va la denúncia d'una part d'aquest documental. D'acord? El documental comença preguntant als oients, preguntant als testimonis del documental, si recorden la primera vegada que van veure pornografia a la seva vida. Vosaltres us recordeu la primera vegada que veu veure pornografia a la vostra vida?
En el patio del col·legio, una revista que me van passar que estava ja estripadeta.
Jo la primera...
Una mica al Molín, amb un d'espectacles.
No,
la primera, però ho hem preguntat als oients, que hem fet una enquesta. Sí. A quina edat vau veure per primer cop pornografia? Recordes quants anys tenies?
Ah, edat, preguntes.
Sí, edat.
No, és el que preguntat
hem fet quatre franges.
És el que ha preguntat la Mònica Plana. Sí. Que no escolta, que li falla el sonotoni o és que la trampera li tapa l'orella?
Hem fet quatre franges, entre els 10 i els 12, entre els 13 i els 15, entre els 16 i els 20.
Els passos, clar,
i més enllà dels 20.
Quan estires per una banda, es tapa l'altra.
Aleshores, el més votat, l'edat...
Potser per això no sentiu la música
deu ser això.
No, perquè jo quan m'hi poso...
L'opció
sí,
més...
Tindria un problema si m'hi poso ja trempat.
No, vull no veure.
Clar, és que fas uns comentaris planes que, clar... Sí, si t'hi poses és per animar el cotarro. Perquè, clar, si t'hi poses allà ja trempat, xato, pues no sé què fas.
Però que este...
A veure...
Bueno,
avui,
endavant.
Això...
Digues, digues.
Això no.
A veure, estàs explicant l'enquesta.
Sí, sí.
Un 48% dels nostres oients, i penseu que han votat 700 persones, de moment... Van veure porno per primera vegada entre els 13 i els 15 anys. Entre els 13 i els 15, un 48.
Això planes va per tu, que
un 27,8% entre els 16 i els 20.
No, home, no, avant.
Un 17,8% entre els 10 i els 12 i un 6,4% més enllà dels 20. I ens expliquen coses, per exemple, el Xavier Sánchez diu... Quan anava a la EGB, la colla d'amics teníem una carpeta amb fotos de revistes eròtiques que ens passaven per torns setmanals. Abans d'acabar el torn, era obligatori posar alguna foto nova. Teníem uns 13 anys i les fotos les robàvem del quiosc o de revistes de pares o germans grans. El Lluís Ferreros diu, tenia 17 anys, van falsificar el DNI amb els de la colla i vam anar als cinemes Modern de Girona on feien pel·lis porno. I recordo el títol. Rasputin, el más putón. era
bueno, és que... Abans encara hi posaven títols, però sí, ara ni això.
Ara no sí. cal.
El Parito tiene pito.
I us llegeixo una tercera opinió, i ja callo, perquè volem saber de què va el documental, però el Rafael Arimón diu...
Sí, perquè és una denúncia, ara ens hi posarem.
Diu, ho vaig veure de jovenet, de fet, els quios les podies veure penjades a una part alta i més recòndita, però es veien, eh? Un amic més gran me'n va proporcionar una de revista i la vaig portar a 5è DGB, a una sortida del col·le.
Sí, sí.
La vaig liar parda. Diu que després... Ma mare me la va liar a mi. Perquè, clar, quan es va assabentar la mare...
I el problema del paper que s'enganxava la pàgina.
Ai, va, home!
Sí, sí.
Va, bueno, bé, va, entrem en matèria.
El documental comença explicant com evoluciona el porno a internet i com neix Pornhub. Atenció, perquè els principis a internet eren bastant rudimentaris.
Inicialmente, cuando se creó internet... El único tipo de pornografía que había era el ASCII art. Alguien dibujaba minuciosamente tetas con puntos y comas y cosas así, y tardaban una eternidad en descargarse debido a la banda ancha. Después, con el tiempo, la banda ancha mejoró y eso dio lugar a que la gente pudiera compartir imágenes y vídeos pornográficos.
Los consumidores se dieron cuenta de que no tenían que gastarse $90 en un DVD que solo contenía 4 escenas. Observaron que podían tener una cantidad de contenido infinita por $19.99 al mes. Pero por aquel entonces, Internet era sospechoso. Tenían miedo de que les robaran si ponían sus datos. Y en algunos casos, se hizo realidad.
Y a partir de aquí, Pornhub veu quines són les seves possibilitats.
Empezamos a notar que cada vez más gente distribuía contenido para el que no tenían permiso. Algo comparado con la piratería de pornografía en los 60, que era dejar una revista porno en el bosque para que alguien la encontrara, ya sabes, y quizá un grupo de 6 adolescentes la encontraba y les alegraba el día. Las páginas porno como Pornhub fueron revolucionarias para la industria del porno, al igual que lo fue Pirate Bay para la industria del cine y LimeWire para la industria musical. La gente tenía de esta manera un mejor acceso al contenido gratis. Pornhub tal vez no lo inició, pero Pornhub ha formado parte de esto, de este movimiento.
El comprador de la plataforma, un cop estava creada, Fabian Tillman, era expert en optimització de recerca. És a dir, que de seguida que algú buscava alguna cosa de pornografia a internet, el primer que sortís, a dalt de tot, ja fos Pornhub.
Pornhub surgió de l'amistat de 3 estudiantes de Concordia, a los que, como cualquier universitario, les gustaban las mujeres desnudas. Así es como surge todo. Básicamente por diversión. Pero en 2010 le vendieron la empresa a un chico llamado Fabian Tillman, que la sumó a su imperio, a su fortuna. Fabian lo sabía todo acerca de la optimización de búsqueda y se aseguraba de que Pornhub estuviera en primer lugar cada vez que buscaras algo.
Tillman ven la empresa a MindGeek. Primer, no agrada a la indústria del porno, però després hi troben les aliances perquè a tothom li vagi bé. Així funciona Pornhub i així construeix la seva imatge.
Pornhub està orgullosa de ser la cara alegre i centelleante de la picardia. És la web que compra una valla publicitària en Times Square i la que s'encarga de proporcionar los quitanieves que despejan las calles de Boston. Hace donaciones a organizaciones por la igualdad racial y durante el confinamiento por la COVID-19 proporcionaba contenido erótico gratis a la gente. Eso le supuso a Pornhub ganar más de 3.000 millones de visitas en un mes, más que Netflix, Yahoo o Amazon. Pornhub recauda dinero a partir de las casi 3.000 millones de impresiones de anuncios publicitarios al día. Según una lista de las páginas web más visitadas del mundo, Pornhub es la décima, pero la empresa tiene una cara oculta. Su página web está plagada de vídeos de violaciones infantiles y la rentabiliza.
I aquí és on entrem a aquesta part fosca de Pornhub. És un contenidor de pornografia sense límits i això fa que la gent que hi aboca vídeos no hi hagi cap control d'allò que hi està abocant.
Así que presentamos demandas por tráfico sexual, alegando que Pornhub sabe que hay gente que crea intencionadamente ese tipo de contenido para su web o que lo distribuyen a sabiendas de que es pornografía infantil. Ellos lo saben y lo distribuyen con una intención, porque saben que hay demanda de ello y lo comercializan. Y todo para sacarle beneficio. Son responsables de esa distribución pese a saber que es tráfico sexual. Hay niñas de 14 años que declaran haber sido violadas y que su violación ha estado en Pornhub durante años. He pedido que lo borren, pero nadie me ayuda. Ni la policía, ni la página web. Durante mucho tiempo no le he importado a nadie. Y por fin, Nick Christoph, un periodista con un premio Pulitzer, vio la campaña de Pornhub y empezó a preocuparse.
És que, clar, deixa, bueno, sense paraules el fet de que no hi hagi ningú, no hi hagi cap mecanisme per retirar aquests vídeos i que els primers que no ho facin és Pornhub, la mateixa empresa, no?
És que, de fet, aquesta estratègia de no retirar vídeos és el que els hi funciona millor. Saber, la gent sap que allà podrà trobar qualsevol cosa. I això és una manera subtil o subliminal de reclam, que no hi ha control. Per tant, tot allò que algú vulgui buscar, sap que ho trobarà. Aquest periodista del New York Times, Nick Christoph, comença a investigar pensant que no trobarà gran cosa. De fet, ell sent denúncies que no s'acaba de creure, i comença a treballar-hi i se sorprèn del que descobreix.
Cuando empecé a documentarme sobre esto, tenía la esperanza de que no hubiera nada que contar. Pero tras investigarlo, vi lo turbio y exagerado que era y la poca información que había. A medida que investigaba, cada vez más llegaba a la conclusión de que esto era algo que la gente tenía que saber. Y si llegaba a saberse, estoy seguro de que nadie estaría de acuerdo en la forma de proceder de una gran empresa como esta.
El seu reportatge al New York Times va tenir un gran impacte. Es titulava Els nens de Pornhub i recollia el testimoni de diversos menors abusats que van trobar els vídeos penjats a Pornhub.
Así que me puse en contacto con Pornhub lo antes posible para hablar con sus ejecutivos. Pero Pornhub no estaba especialmente receptiva. El fundador se negó a hablar conmigo. Pero mientras más buscaba, más me horrorizaba, ya que encontraba muchos casos de niños, imágenes de esos pequeños, en situaciones comprometidas. Y estaba seguro de que eso podía arruinarles el resto de sus vidas.
I aquest periodista confirma que Pornhub no fa res per arreglar-ho.
Me pasé 6 meses buscando a alguien que quisiera hablar sobre esto. Esta es Serena, la mujer de la que escribí. Serena Fleites era un joven cuando me contó su testimonio, que era devastador. A los 14 años, cuando estaba en secundaria, le gustaba un chico un año mayor que ella. Él le pidió que le enviara un vídeo desnuda y ella se lo envió. Él le volvió a pedir otro y ella se lo volvió a mandar, uno tras otro. Después los niños empezaban a reírse cuando la veían. Alguien había subido los vídeos a Pornhub. Uno de ellos tenía 400.000 visitas. Le pidió a Pornhub que los borrara. Algunos se borraron y otros no. Y cuando los borraban, alguien los volvía a subir inmediatamente. Y Pornhub se lucraba de ello.
Pornhub té l'excusa que fa servir moderadors de contingut, és a dir, gent que revisa els vídeos i en fa una selecció per si algun no compleix els requisits
més elementals. Bueno, està clar que n'hi ha un grapat que no els acompleixen.
Exacte. El documental entrevista a un d'aquests moderadors, una persona que va ser durant uns anys moderador de Pornhub, i explica això.
Cuando trabajaba allí, había unos 30 moderadores. Cada moderador debía revisar al menos unos 700 vídeos al día, pero
A cada uno de los moderadores se les encargaba ver entre 800 y 1000 vídeos en un turno de 8 horas. Es imposible, así que avanzaban rápido y saltaban trozos, quitaban el sonido, algo importante, ya que muchas mujeres o niños de los vídeos salían llorando y gritando, diciendo, no, para, y nadie captaba nada de eso.
Rastreábamos lo más rápido que podíamos. Y aún así pensábamos que éramos cuidadosos, aunque pasábamos de muchos vídeos cada mes.
Ellos están orgullosos de revisar cada vídeo. Pero comparemos. Pornhub tiene un tráfico similar al de las grandes redes sociales. La novena página web más visitada del mundo. Facebook tenía 15.000 moderadores, y eso para una página que no gira en torno a un contenido sexual explícito, ¿verdad? Y aún así tenían 15.000 moderadores que estaban desbordados.
A més, Pornhub no retira els continguts, o si els retiren, el que fan és que les persones que els pengen tornen a penjar aquests vídeos.
Una de les víctimes nos contó su testimonio. Tuvo una cita con una persona mucho mayor que ella. Ella era menor y él la drogó, la violó y lo grabó. Y lo siguiente fue enterarse de que el vídeo estaba en Pornhub. Durante varios años pidió que lo eliminaran. Pero el denunciante con el que hablamos nos dijo que tendrían un retraso de unos 6 meses.
Recibimos miles de solicitudes de retirada. No las revisamos todas. Muchos de los vídeos que debimos borrar permanecieron en internet durante meses.
I això és fatal perquè mantenen els criteris dels vídeos eliminats. És a dir, quan aconsegueixen eliminar un vídeo, queda la pantalla amb tots els les paraules claus de recerca d'aquell vídeo. Per tant, si es tracta de menors, si es tracta de violacions, els criteris de cerca es mantenen. De tal forma que si tu no veus aquell vídeo, sí que et suggereix vídeos similars o pots anar a buscar els vídeos que estan etiquetats de la mateixa manera. De tal manera que no veus el vídeo, però continua sent un element de cerca per a altres vídeos
com aquests.
Però no
poden vetar la cerca de determinades paraules?
A mi m'ha sorprès les cerques que hi ha i els temes que hi ha.
Clar.
Perquè, per exemple, la paraula teen, d'adolescent, és una de les paraules més utilitzades. I llavors aquí hi ha treballadors sexuals que s'excusen dient no, és que els que surten a les imatges no són adolescents de veritat, sinó actors que pot semblar que siguin adolescents. D'una banda, això ja és nociu perquè estàs donant un missatge i és que aquests que són adolescents, per tant, es crea aquesta idea que l'adolescent és algú que és normal que estigui practicant sexe en aquestes condicions. Però, d'altra banda, són criteris, per exemple, n'hi havia un que era adolescent destrossada, val? I altres criteris de sexe absolutament, diguem, agressius i amb violència. I encara que el vídeo estigui eliminat, les etiquetes i l'espai que ocupava aquest vídeo es manté. Y eso es lo que denuncian en el documental.
Lo que hace Pornhub cuando el NMEC le pide retirar vídeos es, en cualquier otro caso, si hay pornografía en una página web y lo han avisado, lo retiran, y si intentas meterte de nuevo en la misma dirección, no habrá nada o te pondrá la página no existe o error. En Pornhub ves la página completa. El vídeo estará desactivado y aparecerá un mensaje diciendo el vídeo ha sido eliminado a petición del NMEC. Pero todos los datos permanecen ahí, así que verás el título, la historia, todos los comentarios que han ido dejando durante años, las visitas que ha tenido y vídeos relacionados. Es como, vaya, estás buscando un vídeo de abuso a jóvenes. Por desgracia, este vídeo ha sido eliminado por el NMEC, pero no te preocupes, aquí tienes más vídeos similares. Y así no solo se encargan de mantener a la gente en su página, sino que también generan datos y visitas con todas las palabras clave. Así que al eliminar ese vídeo no pierden nada a nivel empresarial. Se siguen beneficiando de la pornografía infantil, aunque el vídeo no esté disponible.
Bé, aquí és on es veu quins són els criteris i com s'aprofita l'empresa de tota aquesta situació. Perquè ells s'excusen dient que aquest és un problema que és general d'internet, no només d'ells, però és obvi que aquesta empresa...
Sí, sí. No fa els deures.
Criteris molt laxes en quant a la selecció d'imatges. Aquesta que sentireu és una de les testimonis que Nick Kristof va entrevistar pel reportatge del New York Times.
Le escribí a Pornhub para que eliminaran el vídeo. Fingí ser mi madre. Y les dije, oye, esta es mi hija y solo tiene 14 años. Esto es pornografía infantil. Por favor, elimínenlo. Y ellos, bueno, me respondieron una o dos semanas después y me dijeron, vale, sí, vale, lo vamos a eliminar. Pero tuve que esperar varias semanas más antes de que lo borraran. Y, bueno, durante mi investigación sobre el tema, me dijeron que tenían un sistema en el que cuando un vídeo era etiquetado como pornografía infantil en la web, ese vídeo no podía volver a subirse. Pero obviamente eso no era cierto. Una semana después de que lo borraran, lo volvieron a subir. Y así ocurría una y otra vez. No importaba cuántas veces lo quitaran, siempre volvían a subirlo.
I el problema és que la llei permet aquest delicte. La web no és responsable dels continguts que pengen altres persones. I a la persona que ho explica, una advocada que treballa per una agència de protecció de menors, fa una metàfora que m'ha semblat interessant.
Tener una página web pornográfica, como cualquier otra red social, es casi como tener una fábrica de petardos y no prohibir fumar. Estás creando una situación explosiva para los miembros más débiles de la población. La mayor parte de contenido de Pornhub probablemente fuera legal, pero operaban al borde del abismo. Y ahí es donde está la zona de peligro para cualquier página dedicada a los adultos. Así que la ley más importante ahora mismo es la Ley de Decencia en las Comunicaciones, sección 230. Y esta ley solo establece que si eres un proveedor de servicios interactivos, no eres responsable en ningún caso de lo que se publique en su página web.
La 230 se ha convertido en un escudo de protección para esta actividad comercial atroz. Estas páginas se lavan las manos excusándose y diciendo, bueno, ha sido otra persona la que ha puesto eso en mi web, no es mi problema, aun sabiendo que estábamos hablando de tráfico sexual, venta y abusos a menores.
Bé, doncs aquesta és la història de Pornhub. Jo us suggereixo més Erika Lust, que fa porno ètic, i... Aquí. No trobareu aquests problemes.
Erika?
Lust.
Erika Lust.
Erika Lust.
Va, doncs mira, prenc nota.
Com es compta, això?
Sempre és interessant conèixer
noves plataformes.
Home, i tant.
Que prenc nota.
Vinga.
Ja saps que hi ha una...
Sí,
que criteris ètics a l'hora de treballar en aquesta indústria. També de protecció dels actors que hi treballen.
Són molt bé. Les verdes igual.
Si
li sembla, són catàlegs de l'IKEA.
I també hi trobarà allò que volia?
Sí, sí. Me sento estranya.
Sí.
No, jo no hi aniré pas, només és...
No, pura
és curiositat.
No, però... Mònica Planes, repeteixo, moltes gràcies. Fem una pausa i tornem a la recta final d'aquest programa d'avui.